Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Junts no alterarà el seu calendari ni els seus compromisos i manté que Carles Puigdemont tornarà si hi ha investidura. Maria Pagès.
Tot després que el Tribunal Suprem hagi decidit no amnistiar Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig pel delicte de malversació. El secretari general de Junts, Jordi Turull, denuncia que el Tribunal interfereix en el calendari polític i des d'Esquerra, Raquel Sanz acusa el Suprem de torpedinar la llei d'amnistia.
Es tracta d'una decisió molt greu que vulnera per nosaltres l'estat de dret. El Suprem se salta la llei d'amnistia per seguir fent de justícia vers el l'independentisme.
I la llei d'amnistia és una llei aprovada, és una llei que està vigent i que el poder judicial hi pot posar totes les dificultats que vulguin, però que en qualsevol cas és una llei que han d'aplicar i que haurem d'acabar aplicant.
Dues germanes de 54 i 64 anys es suïciden a Barcelona hores abans de ser desnonades.
Ha estat en el barri de Sant Andreu quan aquest dilluns havia de ser el primer intent de desnonament per impagament del lloguer. La policia ha obert una investigació mentre l'Ajuntament de Barcelona assegura que no existia cap informe de vulnerabilitat.
El preu mitjà del mercat de lloguer a Barcelona s'ha enfilat un 10% en un any i se situa en un nou màxim històric de gairebé 1.200 euros al mes.
Són dades publicades avui per l'Institut Català del Sòl a partir de les finances de lloguer. El portaveu del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, Carles Sala, la culpa la té el topall de lloguer en vigor des del març.
Hi ha un sobrepreu a conseqüència d'aquest anunci continuat que no s'ha arribat a fer efectiu mai de la contenció de rendes.
En cultura, el Nomad Festival arriba per primera vegada a Tarragona de l'11 al 14 de juliol.
Aquest dilluns s'ha presentat el festival familiar que s'ubicarà al Passeig de les Palmeres i serà d'accés gratuït.
Tarragona Ràdio, Gio González.
Serà el Nomad Festival més inclusiu i associatiu de la història amb la implicació dels comerços locals. Així ho ha assegurat el CEO del festival, Daniel Vicente, que ha remarcat la complicitat del teixit comercial de Tarragona.
El fet d'estar a una gran ciutat, el fet d'estar a Tarragona, ens permet, doncs, entre moltes virtuts, no, doncs, aquest gran eix comercial que té.
I en esports, Jordi Cervantes, Joan Peñarroya, presentat.
El Barça de bàsquet ha presentat aquest migdia el tècnic agarenc. Peñarroya substitueix a Roger Grimau a la banqueta blaugrana i signa per dues temporades. Per endavant, té el repte de tornar a guanyar títols per a la secció de la Cistella després d'una temporada en blanc.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Encara en alerta per pluges intenses aquesta tarda vespre a la Catalunya central, després de l'aiguat d'aquesta matinada, especialment a la Noguera. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. El temps ha estat molt variable. Aquesta pluja persistent aquest matí, amb tempesta fins i tot destacable a les comarques de Tarragona i Barcelona, hi ha hores d'ara alguns ruixats que s'han anat reproduint en algunes comarques interiors, també a la costa. Per exemple, al Maresme, a Osona, al sud de la Garrotxa, també cap a la Noguera en aquests moments. Algun xàfec tanmateix va apareixent al Solsonès, al Berguedà i també a la comarca del Garraf. Per tant, encara no fa net del tot. Al llarg d'aquesta tarda, el que queda d'ella fins aquest vespre, encara aquests xàfecs que cauran de forma molt local a la Catalunya central, al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, i ja en canvi moltes més clarianes a l'Alt Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. En vista aquesta matinada i ja demà al matí, el temps serà molt més net. Alguns núvols entre Girona i Barcelona, alguna boira fins i tot, i un ambient fresquet. I en canvi, la tarda del dimarts ja escalfarà molt més, també durant la tarda alguna gotellada cap al Prepirineu. Quan anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem sabut també que fins a 67 persones han mort a les carreteres catalanes en el que va d'any. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs de moment a aquesta hora, pel que fa a incidències, destaquem uns 3 quilòmetres de lentitud amb aturades de l'AP7 a l'Ametlla de Mar. Hi ha hagut un accident a primera hora de la tarda. Queda encara un carril tallat i d'aquí, per tant, les aturades en sentit sud, en sentit València. Ja pel que fa a volum de circulació, no és una tarda complicada, però sí en tenim a punts habituals, sobretot la C60 Argentona en sentit Mataró, la C58 a Montcada fins al Nus, d'entrada a Barcelona, o també en aquest cas el cinturó de litoral, la zona de Cornellà, amb una mica de lentitud d'entrada a Barcelona. Encara força moviment a les dues rondes, sobretot a la ronda de dalt, en els dos sentits, recordem, afectada per obres del tram entre Horta i la Vall d'Hebron. És tot, bona tarda.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé. Millor que mai. Preneu nota. Dilluns, per un euro, pots guanyar un milió. Dimarts, per un euro, un milió. Dimecres, per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor... Perdó, millor loteria. I recorda que amb la 649, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Junts per Catalunya no alterarà el seu calendari ni els seus compromisos i manté que Carles Puigdemont tornarà si hi ha investidura. Tot plegat, malgrat la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig pels delictes de malversació.
Ho ha dit aquesta tarda el secretari general del partit, Jordi Turull, que ha aprofitat també per carregar contra alguns jutges com Joaquín Aguirre, el responsable de la instrucció de l'anomenat cas Bojov. Per Turull, aquests jutges actuen com activistes polítics per boicotejar la llei d'amnistia. El secretari general de Junts ha estat l'última a comparèixer per valorar la decisió del Tribunal Suprem de continuar amb la causa contra Puigdemont, Comín i Puig per malversació i mantenir la inhabilitació del mateix Turull, Raül Romeva i Oriol Junqueras. També Pablo Llarena manté les ordres de detenció actives.
El Suprem, però, amnistia Marta Rovira per l'1 d'octubre, però la secretària general d'Esquerra continua investigada en la causa de Tsunami. Mont Carvajal.
El Tribunal Suprem no considera amnistiable la malversació en la causa del procés. Diu que el desviament de diners va ser per enriquiment personal i contra els interessos financers de la Unió Europea, dues de les excepcions que té la llei d'amnistia. En conseqüència, manté les ordres espanyoles de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, però aixeca la de Marta Rovira. I manté la inhabilitació fins al 2030 i el 2031 per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. Cap d'ells no podria presentar-se a les eleccions. El Suprem, a més, també ha acordat promoure una qüestió d'inconstitucionalitat sobre el delicte de desobediència pels quatre condemnats i els quatre exiliats.
Gràcies, Mont. I ja en el capítol de reaccions, ho dèiem en portada, Carles Puigdemont tornarà a Catalunya si hi ha investidura. Ho ha dit aquesta tarda el secretari general de Junts, Jordi Turull, que acusa el Suprem de voler interferir en el calendari polític. Marc Pijoan, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat d'activisme polític als jutges del procés i d'alinear-se amb Vox i ha assegurat que aquesta decisió no interfereix en el seu calendari polític.
És una decisió clarament política que vulnera per damunt de tot les normes més elementals de la democràcia. Estem davant d'un cop de toga a l'Estat. Es tracta d'una decisió molt greu que vulnera per nosaltres l'Estat de Dret. El Suprem se salta la llei d'amnistia per seguir fent de justícia vers l'independentisme.
La resolució del Suprem fa que es mantingui l'ordre de detenció de Carles Puigdemont en aquest sentit, però Turull ha tornat a assegurar que l'expresident de la Generalitat, ara Waterloo, estarà present en el debat d'investidura malgrat la decisió presa pel Suprem.
També des d'Esquerra Republicana han reaccionat a la decisió del Suprem.
La portaveu d'Esquerra, Raquel Sans, no s'ha mostrat gens sorpresa. Ha dit que forma part del torpedinatge judicial contra l'amnistia que ja estava previst.
Cap sorpresa, i la llei d'amnistia és una llei aprovada, és una llei que està vigent i que el Poder Judicial hi pot posar totes les dificultats que vulguin. Sabíem que les aplicaríem, totes aquestes dificultats, però que en qualsevol cas és una llei que han d'aplicar i que haurem d'acabar aplicant.
Més reaccions. En aquest cas, un dels encausats per l'1 d'octubre, l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, anuncia que renuncia a l'amnistia perquè porta la seva causa al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Ho ha ullit a ràdio Alexandra Fos.
Juvillà entén que en el seu cas s'ha produït una violació dels seus drets i és per això que ha decidit presentar al·legacions per excloure's de la llei.
Doncs que en el meu cas i en altres casos també s'ha produït una vulneració evident dels drets humans i de la llibertat d'expressió i dels nostres drets polítics com a organització política i per tant el que us anunciem avui és això, d'una banda, que no demanem aquesta amnistia, que hem presentat unes al·legacions per excloure'ns d'aquesta llei d'amnistia.
El CUPAIRE no només s'acollirà a la llei d'amnistia, sinó que, a més, ha presentat una demanda al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg.
Ho fem perquè entenem que és molt important que Estrasburg es pronunciï, que Estrasburg marqui aquesta vulneració evident d'aquests drets de llibertat d'expressió i llibertat política, que va fer aquesta quarta instància de poder judicial, que és la Junta Electoral Central, que s'atorgui unes atribucions que no hauria de tenir, però que sí que té en el Regne d'Espanya, on va més lluny que els tribunals, i per tant entenem que és molt important doncs, en Europa perquè aquest Tribunal Europeu de Drets Humans sentenciï contra Espanya, sentenciï contra aquesta vulneració evident de drets humans.
Des de la formació també defensen que cap policia s'hauria d'acollir a l'amnistia.
I mentrestant, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras s'han reunit aquest dilluns.
Ho ha publicat La Vanguardia, però el mateix secretari general del partit, Jordi Turull, no ha volgut ni confirmar ni desmentir la trobada. En tot cas, la reunió s'hauria produït el mateix dia que es coneixia la decisió del Tribunal Suprem sobre l'aplicació de la llei d'amnistia i arriba també en plenes negociacions per la investidura i després que Junts pressionés dissabte Esquerra perquè s'allunyi del PSC i de Salvador Illa per donar suport a una investidura de Carles Puigdemont. Seria la segona reunió significativa en menys d'un mes que Puigdemont manté amb els republicans. A principis de juny, l'expresident es va desplaçar fins a Suïssa per reunir-se amb la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira.
I a tot això, la GEC rebutja reconèixer Toni Comín com a eurodiputat i declararà vacant el seu escó si no compareix a Madrid. L'òrgan electoral considera que la seva decisió està avalada pel Suprem, malgrat les decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
La Junta Electoral Central ha rebutjat reconèixer el candidat de Junts, Toni Comín, com a eurodiputat, malgrat haver obtingut els vots necessaris a les eleccions europees del 9 de juny. L'àrbitre electoral ho justifica pel fet que Comín no ha comparegut davant aquest organisme i, per tant, no ha complert el requisit de jurament o promesa d'acatament de la Constitució exigit per la Llei Orgànica del Règim Electoral General. L'òrgan electoral considera que la seva decisió està avalada pel Tribunal Suprem, malgrat la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas d'Oriol Junqueras, que estableix que la condició d'eurodiputat s'adquireix en la mateixa elecció.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ja en la plana de successos, desenes de persones han participat aquest dilluns en els minuts de silenci convocats arreu de Catalunya per condemnar els últims crims masclistes.
S'han fet aquest migdia davant nombrosos consistoris i han servit per rebutjar les quatre dones i els dos menors assassinats aquest cap de setmana a diferents localitats espanyoles.
Mitjans de l'Hospitalet, Paula Barta.
La pluja no ha entorpit el minut de silenci que l'Hospitalet de Llobregat ha organitzat aquest matí en repulsa dels crims masclistes que s'han succeït en les darreres 24 hores. 12 membres del consistori municipal, encapçalats per l'alcalde David Quirós, han baixat a les 12 del matí a la plaça de l'Ajuntament per condemnar les quatre dones i les dues menors d'edat assassinades aquest cap de setmana. Laura García Manota, tinenta d'alcaldia de Drets Socials, ha fet una crida a revisar els protocols en el marc del comitè convocat per la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que tindrà lloc demà.
S'ha de revisar doncs, com s'està fent la coordinació per tal de poder veure com aquests recursos que es dediquen, perquè es dediquen no, molts recursos per del Ministeri d'Igualtat, doncs puguin arribar no, als nostres carrers per tal de que aquestes dones es vegin més protegides.
En el que va d'any, 19 dones i 15 menors d'edat han estat víctimes de la violència masclista i vicària.
També els Mossos d'Esquadra investiguen dos casos d'abusos sexuals a Palamós durant la revetlla de Sant Joan. La policia local va detenir un dels sospitosos, l'altre el segueixen buscant. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
Tot ve de les denúncies de dues noies que declaren haver estat objecte de tocaments quan estaven a la zona de barraques de la Festa Major de Palamós. El primer cas es va produir durant la matinada del dia de Sant Joan, quan un home es va acostar a un grup de noies que gaudien de la revetlla a la platja i les va grapejar. Una de les afectades, una jove de 25 anys, ho va denunciar a la policia local de Palamós. Agents d'aquest cos van localitzar més tard el presumpte autor i el van detenir a la mateixa zona de la platja. Un individu de 48 anys amb antecedents policials, però no per aquest tipus de delictes. L'altre cas denunciat és el d'un turista de 22 anys que estava passant uns dies de vacances. Cap a les 6 de la matinada del mateix dia de Sant Joan, uns amics seus la van portar fins als lavabos de la zona de barraques i uns coneguts d'ells la van assetjar i li van fer tocaments. Els fets estan denunciats als Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà, que els estan investigant.
Gràcies, Carles Ribas, des de Ràdio Palamós. I a Santpedor, al Bages, els Mossos també han detingut 8 joves, 6 dels quals menors, per la pallissa de 3 nois.
Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir entre el 20 i el 21 de juny 5 joves, 3 dels quals menors d'edat, i entre el 27 i el 28 del mateix mes, 3 joves més, tots ells menors d'edat, com a presumptes autors de la pallissa a 2 nois i una noia al polígon de Santana de Santpedor, durant la matinada de diumenge 9 de juny, mentre celebrava la Festa Major del municipi. La investigació situa com a mínim els 8 detinguts com a autors de l'agressió de dos nois amb múltiples contusions, amb el dislocament d'una espatlla i un trau obert a una cella i una dent trencada, i d'una noia que va patir contusions a tot el cos. Tots tres van ser traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
Encara en successos, però relacionats amb l'habitatge, dues germanes de 54 i 64 anys s'han suïcidat aquest dilluns a Barcelona hores abans de ser desnonades.
Ha estat al barri de Sant Andreu hores abans de ser desnonades. Totes dues s'han precipitat a un pati interior de l'edifici i han deixat una nota al costat de la notificació del jutjat. Precisament, el primer intent de desnonament per impagament de lloguer era aquest dilluns a les 11 del matí i la policia ha obert una investigació. La demanda de desnonament la va presentar un propietari particular el maig de 2023. En aquell moment, la part demandada portava des del març del 2021 sense fer cap pagament i acumulava un deute de més de 9.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, aquest cas no estava vinculat als serveis d'habitatge i no existeix cap informe de vulnerabilitat, ja que els serveis municipals no van poder contactar amb les víctimes, tot intentar-ho diverses vegades.
L'APA ja ha convocat una manifestació per demà a Barcelona a les 8 del vespre i tot plegat mentre el preu mitjà del mercat de lloguer a Barcelona s'ha enfilat un 10% en un any i se situa en un nou màxim històric de gairebé 1.200 euros al mes. Són dades publicades avui per l'Institut Català del Sòl a partir de les fiances de lloguer. Sara Torremocha.
Només tres districtes es mantenen amb preus per sota dels 1.000 euros. Sant Andreu, Horta-Guinardó i Nou Barris. Aquest últim, el més barat a Barcelona, amb 828 euros de mitjana. A l'altra banda, tenim el districte de Sarrià-Sant Gervasi, on el pis de lloguer costa un 30% més que en 2019. Per Carles Sala, portaveu del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, la pressió regulatòria, amb l'entrada en vigor al març del topall del cost de lloguer, ha disparat els preus.
Hi ha un sobrepreu a conseqüència d'aquest anunci continuat que no s'ha arribat a fer efectiu mai de la contenció de rendes.
Pel que fa a la suspensió de les llicències dels 10.000 pisos turístics a la capital catalana, se l'adverteix que podria mantenir el dret pel règim transitori fins al 2033 i nega que comporti un efecte estabilitzador en el mercat.
El número d'habitatges destinats a ús turístic, tots aquells que tenen llicència, en els últims 10 anys ha estat pràcticament invariable, ja que garantia que passin al lloguer residencial d'habitatge habitual.
L'informe reflecteix que llogar un habitatge avui a la capital catalana és gairebé el doble de car que fa una dècada.
I en aquest context de preus cada cop més desbocats en el parc de lloguer, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lloat aquest dilluns el pas valent de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d'eliminar totes les llicències de pisos turístics el 2028.
En una entrevista a la cadena SER, Sánchez ha denunciat a més que aquest dimecres el seu govern plantejarà una proposta per crear un registre estatal de pisos turístics i modificar la llei de propietat horitzontal per permetre que les comunitats de veïns els puguin vetar.
Con nuestras herramientas en un estado compuesto, donde hay muchas competencias que están en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, vamos a contribuir a resolver, bueno, pues uno de los principales problemas que explica, como usted bien ha indicado, pues el alza de los precios del alquiler.
Notícies en xarxa.
En clau mediambiental, avui ha entrat en vigor les zones de baixes emissions a diversos municipis on es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants de 7 del matí a 8 del vespre de dilluns a divendres.
Les multes, però, no arribaran fins al setembre. Els municipis que estrenen zona de baixes emissions són Gavà, Cerdanyola del Vallès, Viladecans i el Prat de Llobregat.
Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
Des d'avui, 1 de juliol, la zona de baixes emissions s'amplia a diversos municipis de l'entorn de Barcelona, entre els quals el Prat. Si bé el règim sancionador no entrarà en funcionament fins l'1 de setembre. Els vehicles més contaminants, és a dir, aquells que no disposin d'etiqueta ambiental, no podran circular de dilluns a divendres entre les 7 del matí i les 8 del vespre. Sí que podran fer fora d'aquest horari, així com els caps de setmana i festius. Segons el consistori, només el 5,5% dels turismes i l'1,5% de les furgonetes al Prat seran afectats per les restriccions. Tanmateix, hi haurà excepcions, com aquelles persones que demostrin que tenen uns ingressos molt baixos, és a dir, per sota dels 14.000 euros, i alhora es podran demanar autoritzacions puntuals. La delimitació de la zona de baixes emissions inclou el nucli urbà del Prat, però de moment en queden fora les rondes, així com els polígons industrials. Les persones que incompleixin la normativa durant els propers 2 mesos rebran una carta informativa que serà sancionable a partir de l'1 de setembre.
La província de Barcelona podria produir el 140% del consum elèctric actual només amb energia fotovoltaica. Són les dades extretes pel nou visor cartogràfic de la Diputació que detalla les zones potencials d'instal·lació de plaques solars en els diferents municipis. David Benito.
La província de Barcelona té un potencial fotovoltaic del 140% del consum elèctric actual, només amb plaques solars a les cobertes i al sol dels municipis de la demarcació. De fet, l'afectació sobre la superfície total de la província només seria del 2,4% i s'aconseguiria generar 23.000 gigawatts. Marc Serra és el president delegat d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona.
Estem en condicions de poder accelerar la transició energètica i de canviar de model energètic. Per tant, el que proposem és un canvi de model. Proposem acostar la generació de l'electricitat a on es consumeix. I en aquest cas, doncs, la ciutat de Barcelona, l'entorn metropolità i el conjunt de la demarcació, doncs, és un dels grans consumidors d'electricitat.
Les dades es poden consultar al visor cartogràfic elaborat per l'ENS supramunicipal. L'eina vol ajudar els municipis de la demarcació a saber la capacitat de producció d'energia solar. El Vallès Occidental, el Bages, Osona i l'Anoia són les comarques amb més potencial.
Més coses, l'aeroport del Prat afronta la campanya d'estiu a ple rendiment i amb la previsió d'un 6% més de vols que l'any passat.
Una instal·lació que actualment actualment ofereix més de 200 destinacions després de recuperar les connexions directes amb Xangai i Hong Kong que estaven interrompudes des de la pandèmia.
Joan Ferrer.
La recuperació de les connexions directes amb Xangai i Hong Kong era un dels reptes del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona, del qual en forma part, entre d'altres, la Generalitat, a través d'Aeroports de Catalunya. El seu president, Daniel Albalat, en destaca la importància.
Són importants tant per la connexió directa, no?, perquè són doncs, grans centres econòmics, financers, globals, no?, però també perquè són grans hubs de connectivitat a l'Àsia, no?, i un dels objectius que tenim és connectar-nos més i millor amb l'Àsia.
Albalat també afegeix que a curt termini l'aeroport del Prat té prou capacitat per créixer sense ampliar-lo. A llarg termini, però, creu que l'augment de nombre de vols, que es podria duplicar, caldrà fer repensar el model.
Nosaltres creiem que una modernització de l'aeroport és més global que simplement parlar d'una pista. Creiem que la planificació estratègica moderna no pot passar per destruir espais naturals protegits, que, a més, doncs, la viabilitat jurídica d'això és molt complicada.
Per Albalat, la solució passaria per permetre els aterratges de vols de llarg recorregut durant els mesos d'estiu a la pista llarga ja existent. Una solució, però, que xoca frontalment amb els veïns de la zona per les molèsties acústiques que suposaria.
I fora ja de l'àrea de Barcelona, la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme ha presentat un recurs per l'increment d'un 900% del cànon de navegació ordenat per l'Agència Catalana de l'Aigua.
Unes taxes que han de pagar les empreses nàutiques que treballen en pantans i rius de les conques internes. Aquí la pujada ha caigut com un gerro d'aigua freda.
Helena Puigdueta.
El sector podia preveure un raonable increment seguint l'IPC, però el que no s'imaginaven és que, sense cap mena de diàleg previ, l'Agència Catalana de l'Aigua apliqués unes taxes que no s'avenen a la realitat d'uns negocis que no passen pel seu millor moment i que es consideren, a més, agreujats si es comparen amb aquells que treballen als embassaments de l'Atxer, que no han de pagar res. Són declaracions de Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, a la xarxa.
Directament es va publicar la instrucció amb la sorpresa del sector, tenint en compte que alguns estan pagant els cànons a 2 anys amb un càlcul fixat i es troben que al mes de maig els hi pugen doncs, de pagar-ne 23 o 24 euros a pagar-ne 230 per embarcació. Sempre i quan siguin de la conca de l'Aca. Les que treballen dintre de la conca de l'Atxer no paguen taxa.
I és que la majoria d'aquestes empreses, ubicades a zones de muntanya, encara arrosseguen les pèrdues que els va ocasionar la dura campanya dels incendis, a les que ara, a més, s'hi ha sumat una sequera que ha fet baixar els nivells de rius i embassaments, fet que dificulta la seva navegabilitat.
En cultura, el Nomad Festival arriba per primera vegada a la ciutat de Tarragona. Serà de l'11 al 14 de juliol al Passeig de les Palmeres com a escenari d'aquesta revetlla familiar d'accés gratuït. L'esdeveniment s'ha presentat aquest dilluns. Tarragona Ràdio, Gio González.
La consellera de Turisme i Promoció Econòmica, Montse Adán, ha posat en valor la col·laboració i la implicació del comerç per gaudir d'aquest esdeveniment.
No només sigui un festival doncs, que estigui 4 dies a Tarragona, sinó que faci arrels a la nostra ciutat i també doncs, amb el teixit, com dèiem, comercial. Així, doncs, a partir d'avui doncs, se fa aquesta crida a tots els comerços doncs, que vulguin participar.
Serà el Nomad Festival més inclusiu i associatiu de la història amb la implicació dels comerços locals. Així ho ha assegurat el CEO del festival, Daniel Vicente, que ha remarcat la complicitat del teixit comercial de Tarragona.
El fet d'estar a una gran ciutat, el fet d'estar a Tarragona, ens permet, doncs, entre moltes virtuts, no? Doncs aquest gran eix comercial que té.
Entre les activitats hi haurà espectacles familiars en companyies com Toc de Gresca, Bingo Musical i diferents concerts. Grups de versions i tributs com All Covers, Silver Monkeys o Cacho a Cacho tribut a Estopa passaran per aquesta revetlla. L'accés al festival serà gratuït.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet aquest migdia s'ha fet la presentació del nou entrenador, Joan Peñarroya, que substitueix Roger Grimau i ha signat per les dues properes temporades. Peñarroya explicava les seves idees de joc per tornar a connectar amb el Palau.
Els meus equips tenen segell i jo espero que sigui un equip i treballarem fort perquè sigui així amb caràcter i que transmeti tot allò que el culer vol veure la pista, no? I pues, tot el que és esforç, tot el que és compromís, tot el que és ser equip, això són valors que pues, no es discuteixen amb un equip al que jo entreni.
En aquesta roda de premsa també s'han esvalat alguns punts de la reunió que es va mantenir el Barça amb l'Eurolliga. El directiu responsable de la secció, Josep Cubells, ha confirmat que aquesta temporada 24-25 ja podrien jugar un partit d'Eurolliga lluny del Palau.
Eurolliga ens ha demanat doncs ja començar doncs enguany, si és possible, doncs intentar fer uns partits amb un pavelló que ocupi el mínim, que és el que se sol·licita a Eurolliga, que són de 10.000 persones. A la nostra ciutat, bàsicament, en tenim un de lloc, no podem escollir gaire, que és el Palau Sant Jordi. S'està mirant amb l'Ajuntament, estem mirant dates, en la qual dates i condicions econòmiques, també, per veure la viabilitat.
Ovells ha explicat que esperen tenir el nou palau enllestit per d'aquí a 3 anys.
La idea és posar la primera pedra del nou palau l'any vinent, ja seria cap al mes de febrer. Esperem doncs que el 2027 el podem doncs ja inaugurar.
Atenció. I en el bàsquet, Girona ha anunciat la incorporació de Nick Sibande, jugador nord-americà de 25 anys, que arriba procedent del Merkezefendi de la Lliga Turca. En futbol, la selecció espanyola ja és als quarts de l'Eurocopa masculina de futbol, que disputarà contra Alemanya divendres a les 6 de la tarda. El seleccionador Luis de la Fuente celebrava el triomf davant Geòrgia, tenint en compte la importància d'aquest primer duel a cara o creu.
En ese sentido sí que puedes decir que había cierta tensión. Por lo demás, creo que el partido ha sido total y absolutamente controlado por nosotros, con fases de juego muy brillantes.
Dels quarts de final ja s'han definit també l'eliminatòria entre Anglaterra i Suïssa, que jugarà dissabte. Avui és el torn per dos partits més de vuitens de final. Des de les 6 es juga el França 0, Bèlgica 0. I a les 9 de la nit es jugarà el Portugal-Eslovènia.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
Saliendo un ratito, buscando la vida que quiero un sorbito. Estoy con los míos, voy a pedir y me cruzo contigo. Quiero olvidar lo que haces, yo te pregunto y contestas que no puedes aguantarte, me invitas a ver las estrellas. Quiero aguantar un poco este momento. Tú me desnudas con tan solo un movimiento. Pero tú quieres más, pero tú quieres más. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama, hasta que no puedas aguantar. Calma, solo te pido un poco de calma. Trae ese vinito a la cama, vamos a sentirnos respirar. Ya van dos semanas, te vuelvo a encontrar esta vez en la playa. Sonríes y matas, no sé vivir con esa mirada. Tus amigas se ríen diciendo, este tío está de los nervios. Me han leído el pensamiento, te veo y tiemblo por dentro. Quiero aguantar un poco este momento. Tú me desnudas con tan solo un movimiento. Pero tú quieres más, pero tú quieres más. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama, hasta que no puedas aguantar. Calma, solo te pido un poco de calma. Trae ese vinito a la cama, vamos a sentirnos respirar. Y cuando
de todo representa qué pasó. Aparece reventando el corazón. Tenía claro que no te iba a pensar, te has pasado. No me dejes escapar, no. Y cuando representa que era diversión, y resulta que ahora solo siento amor. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has hecho? Devuélveme todo este tiempo. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama, hasta que no puedas aguantar. Calma, solo te pido un poco de calma. Trae ese vinito a la cama, vamos a sentirnos respirar. Calma, solo te pido un poco de calma. Vamos un ratito a la cama, hasta que no puedas aguantar.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Junts per Catalunya no alterarà el seu calendari ni els seus compromisos i manté que Carles Puigdemont tornarà si hi ha investidura. Maria Pagès.
Tot després que el Tribunal Suprem hagi decidit no amnistiar Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig pel delicte de malversació. El secretari general de Junts, Jordi Turull, denuncia que el Tribunal interfereix en el calendari polític i des d'Esquerra, Raquel Sanz acusa el Suprem de torpedinar la llei d'amnistia.
Es tracta d'una decisió molt greu que vulnera per nosaltres l'estat de dret. El Suprem se salta la llei d'amnistia per seguir fent de justicier vers l'independentisme.
I la llei d'amnistia és una llei aprovada, és una llei que està vigent i que el poder judicial hi pot posar totes les dificultats que vulguin, però que en qualsevol cas és una llei que han d'aplicar i que haurem d'acabar aplicant.
Dues germanes de 54 i 64 anys es suïciden a Barcelona hores abans de ser desnonades.
Ha estat al barri de Sant Andreu on aquest dilluns havia de ser el primer intent de desnonament per impagament de lloguer. La policia ha obert una investigació mentre l'Ajuntament de Barcelona assegura que no existia cap informe de vulnerabilitat.
El preu mitjà del mercat de lloguer a Barcelona s'ha enfilat un 10% en un any, se situa en un nou màxim històric de gairebé 1.200 euros al mes.
Són dades publicades avui per l'Institut Català del Sòl a partir de les finances de lloguer. Pel portaveu del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, Carles Sala, la culpa la té el topall del lloguer en vigor dels de març.
Hi ha un sobrepreu a conseqüència d'aquest anunci continuat que no s'ha arribat a fer efectiu mai de la contenció de rendes.
En cultura, el Nomad Festival arriba per primera vegada a Tarragona de l'11 al 14 de juliol.
Aquest dilluns s'ha presentat el festival familiar que s'ubicarà al Passeig de les Palmeres i serà d'accés gratuït.
Tarragona Ràdio, Gio González.
Serà el Nomad Festival més inclusiu i associatiu de la història amb la implicació dels comerços locals. Així ho ha assegurat el CEO del festival, Daniel Vicente, que ha remarcat la complicitat del teixit comercial de Tarragona.
El fet d'estar a una gran ciutat, el fet d'estar a Tarragona, ens permet, doncs, entre moltes virtuts, no? Doncs aquest gran eix comercial que té...
I en esport, Jordi Cervantes, Joan Peñarroya presentat.
El Barça de bàsquet ha presentat aquest migdia el tècnic agarenc. Peñarroya substitueix a Roger Grimau a la banqueta blaugrana i signa per dues temporades. Per endavant té el repte de tornar a guanyar títols per a la secció de la Cistella després d'una temporada en blanc.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, encara en alerta per pluges intenses aquesta tarda vespre a la Catalunya central, després de l'aiguat d'aquesta matinada, especialment a punts com la Noguera. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, el temps ha estat molt variable. Aquesta pluja persistent aquest matí, amb tempesta fins i tot destacable a les comarques de Tarragona i Barcelona, hi ha hores d'ara alguns ruixats que s'han anat reproduint en algunes comarques interiors, també a la costa, per exemple al Maresme, a Osona, al sud de la Garrotxa, també cap a la Noguera en aquests moments. Algun xàfec tanmateix va apareixent al Solsonès, al Berguedà i també a la comarca del Garraf. Per tant, encara no fa net del tot. Al llarg d'aquesta tarda, el que queda d'ella fins aquest vespre, encara aquests xàfecs que cauran de forma molt local a la Catalunya central, al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, i ja en canvi moltes més clarianes a l'Alt Pirineu, a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. En vista aquesta matinada i ja demà al matí, el temps serà molt més net. Alguns núvols entre Girona i Barcelona, alguna boira fins i tot, i un ambient fresc bàsquet. I, en canvi, la tarda del dimarts ja escalfarà molt més, també durant la tarda alguna gotellada cap al Prepirineu. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem sabut que fins a 67 persones han mort a les carreteres catalanes en el que va d'any. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, en aquests moments, pel que fa incidències, seguim parlant de l'AP7, ara ja en un tram més petit, de lentitud i aturades, entre 1-2 quilòmetres, no arriba a l'Ametlla de Mar. Recordem, hi ha hagut un accident, queda encara un carril tallat en sentit sud, en sentit València. Pel que fa a la resta, volum de trànsit habitual, d'altra banda, per exemple, el cas de la C31, fa una entrada a Vilanova a Cubelles, sobretot tocant a Cubelles, en sentit sud, en sentit Tarragona, o les dues rondes, on encara hi ha un cert moviment a les dues i en els dos sentits, a la litoral, en sentit Llobregat, entre la zona de Poblenou i el Moll de la Fusta, i en sentit Besòs, des de Montjuïc fins a la Barceloneta. En el cas de la ronda de dalt, on hi ha més trànsit, és en sentit Besòs, des de pràcticament Pedralbes i fins a la Vall d'Hebron. És tot per tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Junts per Catalunya no alterarà el seu calendari ni els seus compromisos i manté que Carles Puigdemont tornarà si hi ha investidura, tot plegat malgrat la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig pels delictes de malversació.
Ho ha dit aquesta tarda el secretari general del partit, Jordi Turull, que aprofita també per carregar contra alguns jutges com Joaquín Aguirre, el responsable de la instrucció de l'anomenat cas Bolov. Per Turull, aquests jutges actuen com activistes polítics per boicotejar la llei d'amnistia. El secretari general de Junts està l'últim a comparèixer per valorar la decisió del Tribunal Suprem de continuar amb la causa contra Puigdemont, Comín i Puig per malversació i mantenint la inhabilitació del mateix Turull, Raül Romeva o Oriol Junqueras. També Pablo Llarena manté les ordres de detenció actives.
El Suprem, però, amnistia Marta Rovira per l'1 d'octubre, però la secretària general d'Esquerra continua investigada en la causa de Tsunami, Mont Carvajal.
El Tribunal Suprem no considera amnistiable la malversació en la causa del procés. Diu que el desviament de diners va ser per enriquiment personal i contra els interessos financers de la Unió Europea, dues de les excepcions que té la llei d'amnistia. En conseqüència, manté les ordres espanyoles de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, però aixeca la de Marta Rovira. I manté la inhabilitació fins al 2030 i el 2031 per Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. Cap d'ells no podria presentar-se a les eleccions. El Suprem, a més, també ha acordat promoure una qüestió d'inconstitucionalitat sobre el delicte de desobediència pels 4 condemnats i els 4 exiliats.
Gràcies, Mont. I ho dèiem en portada, Carles Puigdemont tornarà a Catalunya si hi ha investidura. Ho ha dit aquesta tarda el secretari general de Junts, Jordi Turull, que acusa el Suprem de voler interferir en el calendari polític. Marc Pijoan, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha acusat d'activisme polític als jutges del procés i d'alinear-se amb Vox i ha assegurat que aquesta decisió no interfereix en el seu calendari polític.
És una decisió clarament política que vulnera per damunt de tot les normes més elementals de la democràcia. Estem davant d'un cop de toga a l'Estat. Es tracta d'una decisió molt greu que vulnera per nosaltres l'Estat de Dret. El Suprem se salta la llei d'amnistia per seguir fent de justícia vers l'independentisme.
La resolució del Suprem fa que es mantingui l'ordre de detenció de Carles Puigdemont en aquest sentit, però Turull ha tornat a assegurar que l'expresident de la Generalitat, ara Waterloo, estarà present en el debat d'investidura malgrat la decisió presa pel Suprem.
També des d'Esquerra Republicana han reaccionat a la decisió del Suprem.
La portaveu d'Esquerra, Raquel Sans, no s'ha mostrat gens sorpresa. Ha dit que forma part del torpedinatge judicial contra l'amnistia que ja estava previst.
Cap sorpresa, i la llei d'amnistia és una llei aprovada, és una llei que està vigent i que el Poder Judicial hi pot posar totes les dificultats que vulguin. Sabíem que les aplicarien totes aquestes dificultats, però que en qualsevol cas és una llei que han d'aplicar i que haurem d'acabar aplicant.
Més reaccions. En aquest cas, un dels encausats per l'1 d'octubre, l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, anuncia que renuncia a l'amnistia perquè porta la seva causa al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Ho ha ullit de ràdio, Alexandra Fos.
Juvillà entén que en el seu cas s'ha produït una violació dels seus drets i és per això que ha decidit presentar al·legacions per excloure's de la llei.
Doncs que en el meu cas i en altres casos també s'ha produït una vulneració evident dels drets humans i de la llibertat d'expressió i dels nostres drets polítics com a organització política i per tant el que us anunciem avui és això, d'una banda, que no demanem aquesta amnistia, que presentat unes al·legacions per menscloure'ns d'aquesta llei d'amnistia.
El CUPAIRE no només s'acollirà a la llei d'amnistia, sinó que, a més, ha presentat una demanda al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg.
Ho fem perquè entenem que és molt important que Estrasburg es pronunciï, que Estrasburg marqui aquesta vulneració evident d'aquests drets de llibertat d'expressió i llibertat política, que va fer aquesta quarta instància de poder judicial, que és la Junta Electoral Central, que s'arrogue, s'atorgue unes atribucions que no hi ha de tenir, però que sí que té el regne de, en el Regne d'Espanya, on va més lluny que els tribunals, i per tant entenem que és molt important, doncs, en Europa, perquè aquest Tribunal Europeu de Drets Humans sentenciï contra Espanya, sentenciï contra aquesta vulneració evident de drets humans.
Des de la formació també defensen que cap policia s'hauria d'acollir a l'amnistia.
I mentrestant, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras s'han reunit aquest dilluns.
Ho ha publicat La Vanguardia, però el mateix secretari general del partit, Jordi Turull, no ha volgut ni confirmar ni desmentir la trobada. En tot cas, la reunió s'hauria produït en el mateix dia que es coneixia la decisió del Tribunal Suprem sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. I arriba també en plenes negociacions per la investidura i després que Junts pressionés dissabte Esquerra perquè s'allunyi del PSC i de Salvador Illa per donar suport a una investidura de Carles Puigdemont. Seria la segona reunió significativa en menys d'un mes que Puigdemont manté amb els republicans. A principis de juny, l'expresident es va desplaçar fins a Suïssa per reunir-se amb la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira.
A tot això, la GEC rebutja reconèixer Toni Comín com eurodiputat i declararà vacant el seu escó si no compareix a Madrid. L'òrgan electoral considera que la seva decisió està avalada pel Suprem, malgrat les decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
La Junta Electoral Central ha rebutjat reconèixer el candidat de Junts, Toni Comín, com eurodiputat, malgrat haver obtingut els vots necessaris a les eleccions europees del 9 de juny. L'àrbitre electoral ho justifica pel fet que Comín no ha comparegut davant aquest organisme i, per tant, no ha complert el requisit de jurament o promesa d'acatament de la Constitució exigit per la llei orgànica del règim electoral general. L'òrgan electoral considera que la seva decisió està avalada pel Tribunal Suprem, malgrat la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el cas d'Oriol Junqueras, que estableix que la condició d'eurodiputat s'adquireix en la mateixa elecció.
I encara un darrer apunt en política, pendents a aquesta hora de la reunió del Comitè d'Ètica d'Esquerra Republicana, que ha d'investigar els autors dels polèmics cartells que vinculaven Ernest Maragall i l'Alzheimer. La formació ha admès aquest dilluns que l'autoria dels fets va sortir de les seves files i ha demanat disculpes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Desenes de persones han participat aquest dilluns en els minuts de silenci convocats arreu de Catalunya per condemnar els últims crims masclistes.
S'han fet aquest migdia davant nombrosos consistoris i han servit per rebutjar les quatre dones i els dos menors assassinats aquest cap de setmana a diferents localitats espanyoles.
Ràdio Castellà, Cristina Domena.
Castellà del Vallès s'ha sumat a les 12 del migdia a la convocatòria massiva proposada per la Federació de Municipis de Catalunya per condemnar la brutal onada de violència masclista que ha costat la vida de quatre dones i dos menors en només 24 hores a diverses localitats espanyoles. Amb aquest acte, el municipi vallesà vol manifestar el més enèrgic rebuig a la violència masclista i vicària. Ho ha dit la regidora de Feminismes, Àngela Bailén.
És una convocatòria massiva a tots els ajuntaments i, com no, nosaltres ens hi adherim. En 24 hores, 6 assassinats... És prou alarmant com per fer una crida d'atenció. Ahir va sortir l'extrema dreta a França. No cal que diguem res més.
Cal que administracions i societat continuïn treballant sense treva per garantir que la lluita contra la violència masclista sigui una prioritat inqüestionable.
També en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen dos casos d'abusos sexuals a Palamós durant la revetlla de Sant Joan. La policia local va detenir un dels sospitosos, l'altre el segueixen buscant. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
Tot ve de les denúncies de dues noies que declaren haver estat objecte de tocaments quan estaven a la zona de barraques de la Festa Major de Palamós. El primer cas es va produir durant la matinada del dia de Sant Joan, quan un home es va acostar a un grup de noies que gaudien de la revetlla a la platja i les va grapejar. Una de les afectades, una jove de 25 anys, ho va denunciar a la policia local de Palamós. Agents d'aquest cos van localitzar més tard el presumpte i el van detenir a la mateixa zona de la platja. Un individu de 48 anys amb antecedents policials, però no per aquest tipus de delictes. L'altre cas denunciat és el d'un turista de 22 anys que estava passant uns dies de vacances. Cap a les 6 de la matinada del mateix dia de Sant Joan, uns amics seus la van portar fins als lavabos de la zona de barraques i uns coneguts d'ells la van assetjar i li van fer tocaments. Els fets estan denunciats als Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà, que els estan investigant.
I a Santpedor, al Bages, els Mossos també han detingut 8 joves, 6 dels quals menors, per la pallissa de 3 noies.
Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir entre el 20 i el 21 de juny 5 joves, 3 dels quals menors d'edat, i entre el 27 i el 28 del mateix mes, 3 joves més, tots ells menors, com a presumptes autors de la pallissa, 2 nois i una noia al polígon de Santana de Santpedor, durant la matinada del diumenge 9 de juny, mentre celebrava la festa major del municipi. La investigació situa com a mínim els 8 detinguts com a autors de l'agressió de 2 nois, amb múltiples contusions, amb el dislocament d'una espatlla, un trau obert a una cella i una dent trencada, i d'una noia que va patir contusions a tot el cos. Tots tres van ser traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.
Encara en successos, però relacionats amb l'habitatge, dues germanes de 54 i 64 anys s'han suïcidat aquest dilluns a Barcelona, hores abans de ser desnonades.
Ha estat al barri de Sant Andreu hores abans de ser desnonades. Totes dues s'han precipitat a un pati interior de l'edifici i han deixat una nota al costat de la notificació del jutjat. Precisament, el primer intent de desnonament per impagament del lloguer era aquest dilluns a les 11 del matí i la policia ha obert una investigació. La demanda de desnonament la va presentar un propietari particular el maig del 2023. En aquell moment, la part demandada portava des del març del 2021 sense fer cap pagament i acumulava un deute de més de 9.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona, aquest cas no estava vinculat als serveis d'habitatge i no existeix cap informe de vulnerabilitat, ja que els serveis municipals no van poder contactar amb les víctimes, tot i intentar-ho diverses vegades.
Doncs l'APA ja ha convocat una concentració de protesta per demà a les 8 del vespre a Barcelona, mentre el sindicat de llogateres reclama la suspensió dels desnonaments. Tot plegat, mentre el preu mitjà del mercat de lloguer a Barcelona s'ha enfilat un 10% en un any i se situa en un nou màxim històric de gairebé 1.200 euros al mes. Són dades publicades avui per l'Institut Català del Sòl a partir de les fiances de lloguer. Sara Torremocha.
Només tres districtes es mantenen amb preus per sota dels 1.000 euros. Sant Andreu, Horta-Guinardó i Nou Barris, aquest últim el més barat a Barcelona, amb 828 euros de mitjana. A l'altra banda, tenim el districte de Sarrià-Sant Gervasi, on el pis de lloguer costa un 30% més que en 2019. Per Carles Sala, portaveu del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, la pressió regulatòria amb l'entrada en vigor al març del topall del cost de lloguer ha disparat els preus.
Hi ha un sobrepreu a conseqüència d'aquest anunci continuat que no s'arribava a fer efectiu mai de la contenció de rendes.
Pel que fa a la suspensió de les llicències dels 10.000 pisos turístics a la capital catalana, se l'adverteix que podria mantenir el dret pel règim transitori fins al 2033 i nega que comporti un efecte estabilitzador en el mercat.
El número d'habitatges destinats a ús turístic, tots aquells que tenen llicència, en els últims 10 anys ha estat pràcticament invariable, ja que garantia que passin el lloguer residencial d'habitatge habitual.
L'informe reflecteix que llogar un habitatge avui a la capital catalana és gaire bé el doble de car que fa una dècada.
I en aquest context de preus cada cop més desbocats en el parc de lloguer, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lloat aquest dilluns el pas valent de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d'eliminar totes les llicències de pisos turístics al 2028.
En una entrevista a la cadena SER, Sánchez ha anunciat a més que aquest dimecres el seu govern plantejarà una proposta per crear un registre estatal de pisos turístics i modificar la llei de propietat horitzontal per permetre que les comunitats de veïns els puguin vetar.
Con nuestras herramientas, en un estado compuesto, donde hay muchas competencias que están en manos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, vamos a contribuir a resolver, bueno, pues uno de los principales problemas que explica, como usted bien ha indicado, pues el alza de los precios del alquiler.
Notícies en xarxa.
En clau mediambiental, avui ha entrat en vigor les zones de baixes emissions a diversos municipis, on es restringeix la circulació dels vehicles més contaminants de 7 del matí a 8 del vespre de dilluns a divendres.
Les multes, però, no arribaran fins al setembre. Els municipis que estrenen zona de baixes emissions són Gavà, Cerdanyola del Vallès, Viladecans i el Prat de Llobregat.
Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
Des d'avui, 1 de juliol, la zona de baixes emissions s'amplia a diversos municipis de l'entorn de Barcelona, entre els quals el Prat. Si bé el règim sancionador no entrarà en funcionament fins l'1 de setembre. Els vehicles més contaminants, és a dir, aquells que no disposin d'etiqueta ambiental, no podran circular de dilluns a divendres entre les 7 del matí i les 8 del vespre. Sí que podran fer fora d'aquest horari, així com els caps de setmana i festius. Segons el consistori, només el 5,5% dels turismes i l'1,5% de les furgonetes al Prat seran afectats per les restriccions. Tanmateix, hi haurà excepcions, com aquelles persones que demostrin que tenen uns ingressos molt baixos, és a dir, per sota dels 14.000 euros, i alhora es podran demanar autoritzacions puntuals. La delimitació de la zona de baixes emissions inclou el nucli urbà del Prat, però de moment en queden fora les rondes, així com els polígons industrials. Les persones que incompleixin la normativa durant els propers 2 mesos rebran una carta informativa, que serà sancionable a partir de l'1 de setembre.
La província de Barcelona podria produir el 140% del consum elèctric actual només amb energia fotovoltaica. Són les dades extretes pel nou visor cartogràfic de la Diputació que detalla les zones potencials d'instal·lació de plaques solars en els diferents municipis. David Benito.
La província de Barcelona té un potencial fotovoltaic del 140% del consum elèctric actual només amb plaques solars a les cobertes i al sol dels municipis de la demarcació. De fet, l'afectació sobre la superfície total de la província només seria del 2,4% i s'aconseguiria generar 23.000 gigawatts megawatts. Marc Serra és el president delegat d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona.
Estem en condicions de poder accelerar la transició energètica i de canviar de model energètic. Per tant, el que proposem és un canvi de model. Proposem acostar la generació de l'electricitat a on es consumeix. I en aquest cas, doncs, la ciutat de Barcelona, l'entorn metropolità i el conjunt de la demarcació, doncs, és un dels grans consumidors d'electricitat.
Les dades es poden consultar al visor cartogràfic elaborat per l'ENS supramunicipal. L'eina vol ajudar els municipis de la demarcació a saber la capacitat de producció d'energia solar. El Vallès Occidental, el Bages, Osona i l'Anoia són les comarques amb més potencial.
I l'Agència de Salut Pública fa una crida urgent a millorar la qualitat nutricional dels berenars dels nens i nenes a Catalunya.
Un estudi fet a més de 700 famílies revela que 4 de cada 10 berenars de l'alumnat de primària són perjudicials per la salut.
La causa, els ultraprocessats i aliments rics en sucre, sal i greixos trans i saturats. Maite Polo.
Els entrepans són l'opció més escollida i la majoria de pa blanc i carn processada, embotit. Un de cada quatre de xocolata o bé de crema de xocolata i en menor proporció de formatge o bé de tonyina. El segon grup de berenars més freqüents són de brioixeria i només un 14% de fruita. La dietista nutricionista Maria Blanquer recorda a la xarxa que recomana menjar carn com a màxim 3 cops a la setmana i assenyala els efectes en la salut que ja s'han demostrat de menjar amb freqüència aliments elaborats industrialment.
La millor opció és, si les persones que vulguin menjar carn, que siguin reduint la freqüència en relació al consum que s'està fet avui en dia i la quantitat, i escollir-les de qualitat. S'ha vist que un alt consum d'aliments ultraprocessats està associat amb síndrome metabòlic en adolescents i en dislipèmies en infants. Això ja ho tenim.
Planificar els àpats i comprar els aliments amb ventilació és clau per aconseguir menjar més sa.
En cultura, el Nomad Festival arriba per primera vegada a la ciutat de Tarragona. Serà de l'11 al 14 de juliol al Passeig de les Palmeres com a escenari d'aquesta revetlla familiar d'accés gratuït. Tarragona Ràdio, Gio González.
La consellera de Turisme i Promoció Econòmica, Montse Adán, ha posat en valor la col·laboració i la implicació del comerç per gaudir d'aquest esdeveniment.
No només sigui un festival doncs, que estigui 4 dies a Tarragona, sinó que faci arrels a la nostra ciutat i també doncs, amb el teixit, com dèiem, comercial. Així, doncs, a partir d'avui, doncs, se fa aquesta crida a tots els comerços doncs, que vulguin participar.
Serà el Nomad Festival més inclusiu i associatiu de la història amb la implicació dels comerços locals. Així ho ha assegurat el CEO del festival, Daniel Vicente, que ha remarcat la complicitat del teixit comercial de Tarragona.
El fet d'estar una gran ciutat, el fet d'estar a Tarragona ens permet, doncs, entre moltes virtuts, no? Doncs aquest gran eix comercial que té.
Entre les activitats hi haurà espectacles familiars en companyies com Toc de Gresca, Bingo Musical i diferents concerts, grups de versions i tributs com All Covers, Silver Monkeys o Cacho a Cacho tribut a Estopa passaran per aquesta revetlla. L'accés al festival serà gratuït.
I per tercer any consecutiu, els estudiants de disseny de Barcelona tindran l'oportunitat d'implicar-se en la creació operística amb el projecte Òpera, David Navarro.
Contradir la nit, Azul como una naranja i Elisa són les tres òperes que es representaran. Tres obres amb una duració aproximada de 30 minuts i que comptaran amb la implicació dels alumnes de diferents centres de disseny de Barcelona, amb l'objectiu que puguin aprendre en un entorn real, compartint espai amb professionals del gènere operístic. El projecte també compta amb nous creadors, com Montserrat Lladó a la partitura de Contradir la nit, Laura Ferrero al llibret d'Azul com una naranja o Pol Roig Valldosera a la direcció escènica d'Elisa. El director artístic de la iniciativa, Àlex Uller, ha destacat la importància de l'aposta.
Moltes vegades sempre ens fixem en els més famosos. Jo us diré, aquí hi ha gent que jo crec que hi ha molts bons creadors. Igual no són molt, molt, molt famosos, però és que ho seran. I els hi hem de donar aquest suport ara perquè ho siguin.
A diferència de les edicions anteriors, a aquesta òpera es passa de 4 a 3 òperes. Però amb doble de funcions, dues de diàries. La participació d'estudiants a l'Institut del Teatre i la incorporació a la programació del Grec són les altres dues novetats del projecte.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet aquest migdia s'ha fet la presentació del nou entrenador, Joan Peñarroya, que substitueix Roger Grimau i que signa per les dues properes temporades. Peñarroya explicava les seves idees de joc per tornar a connectar amb el Palau.
Els meus equips tenen segell i jo espero que sigui un equip i treballarem fort perquè sigui així amb caràcter i que transmeti tot allò que el culer vol veure la pista, no? I pues, tot el que és esforç, tot el que és compromís, tot el que és ser equip, això són valors que pues, no es discuteixen amb un equip al que jo entreni.
En aquesta roda de premsa també s'han desvelat alguns punts de la reunió que van mantenir el Barça amb l'Eurolliga. El directiu responsable de la secció, Josep Cubells, ha confirmat que aquesta temporada 24-25 ja podrien jugar algun partit d'Eurolliga lluny del Palau.
Euroliga ens ha demanat doncs, ja començar doncs, enguany, si és possible, doncs, intentar fer uns partits amb un pavelló que ocupi el mínim, que és el que se sol·licita Euroliga, són de 10.000 persones. En la nostra ciutat, bàsicament, en tenim un de lloc, no podem escollir gaire, que és el Palau Sant Jordi. S'està mirant amb l'Ajuntament, estem mirant dates, en la qual dates i condicions econòmiques, també, per veure la viabilitat.
Cubells ha explicat també que esperen tenir el nou Palau enllestit per d'aquí a 3 anys.
La idea és posar la primera pedra del nou Palau l'any vinent, ja seria cap al mes de febrer. Esperem doncs, que el 2027 el podem doncs, ja inaugurar.
El bàsquet Girona ha anunciat la incorporació de Nick Sivande, jugador nord-americà de 25 anys que arriba procedent del Merkezefendi de la Lliga Turca. En futbol, la selecció espanyola és als quarts de final de l'Eurocopa masculina de futbol, que disputarà contra Alemanya divendres a les 6 de la tarda. El combinat estatal superava Geòrgia al duel de vuitens 4-1 amb un gol del terrassenc Dani Olmo i actuació destacada del mataroní Lamine Yamal. El seleccionador Luis de la Fuente celebrava la gran capacitat ofensiva que s'acabava traduint en el triomf a la segona part.
Realmente no han tirado entre los tres palos en ninguna. El gol no lo hemos metido nosotros. Luego, era esa incertidumbre que la generaba pues, cierto nerviosismo en pocas fases del juego. Porque hemos controlado en todo momento, hemos generado muchísimas ocasiones. Hoy era un partido de 8-1.
Dels quarts de final també es definia l'eliminatòria entre Anglaterra i Suïssa, que jugarà dissabte. Avui és el torn per dos partits més de vuitens de final. Acaba de finalitzar el França 1, Bèlgica 0. Per tant, els francesos passen a quarts de final. A les 9 es jugarà el Portugal-Eslovènia. L'Espanyol ha anunciat aquest dilluns que emprendrà accions legals, volíem dir, contra Stagefront, l'empresa que fins ara donava nom a l'estadi blanquiblau per impagament i incompliment de contracte. L'anunci va acompanyat de la finalització de l'acord pels drets nominals del recinte. Pel que fa al mercat de fitxatges del futbol català, el Barça ha anunciat la sortida de Marc Guiu al Chelsea a canvi de 6 milions. I en hoquei patins, el Barça també ha anunciat el tercer fitxatge en 4 dies. Sergi Aragonès és nou jugador blaugrana, el defensa de Sant Sadurní, de 27 anys, signa per dues temporades i arriba al Palau després de dues temporades i mitja al Reus Deportiu.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible la Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vergel buscar luceros y encontrar caballos de mar. En un bazar dejarte quiero, escritos entre pucheras que alguien leerá. Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso junte, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra. Para el afán despedido por la vida, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Trae brumas fieras, hace
Bona tarda, sol a les 8, us parla Mercè Roura, Junts.